camins.
Amb aquesta broma gastronòmica que ens hem inventat, he portat morro fregit a primera hora del matí per als companys del matí. El Pol, el Carretero, el Pau, el David, la Raga i companyia. Però per vosaltres, amics i amigues, us porto cada vesprada a partir de les 8 també el mateix. Sempre tenim morro. Som camins. Volia dir-vos alguna cosa i ara no me'n recordo. Bé, no seria important. Bona vesprada d'aquest divendres 28 d'octubre del 2022. Dieu després de parlar de Joana Masdeu, l'enèsim enrenou de Junts i aquests moviments entre cutres i estrafolaris que ens trobem en la política catalana de Mortadelo i Filemón. Dos experts ens varen parlar de com s'organitzen les estratègies comunicatives a les xarxes socials, de si aquestes pràctiques són legítimes o tenen algun sentit i, en fi, de posar una mica de llum en aquest tema, que em té fascinat, sincerament, per això, justament, pel cutrerío. Dieu després també de Salvador Aragonès, que ens va deixar caure unes gotes d'elegància aquí als nostres estudis, d'elegància, d'informació, d'espurna, la que sempre ens regala el gran Salvatore. Si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @caminsestel, d'Instagram, caminsestel, i no us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial, que va molt bé per portar-nos al bolso, a la butxaca, a la guantera del cotxe, on vulgueu, i tenim una web, radioestel.cat. Tenim de tot i me lo quitan de les manos. Què passa? Ah, la Raga, que s'està fent una foto des de fora. Bueno, vale, perfecte. De sobte apareix la Raga per aquí, per la finestra. En fi, aquestes hores són estranyes. Avui tenim divendres de revolució, ja ha començat, de fet, opinions a dojo per acabar la setmana. A dalt de tot, amb el nostre estil marca Macedònia, ho farem amb Toni Picó i amb Jordi Sardà. Amb ells analitzarem una mica l'actualitat i escoltarem les seves opinions, i serà un plaer. A més, a la part final del programa, molt contents de rebre la Olma Giró, la gran Olma Giró, per portar-nos una mirada alternativa de la vida dels creadors de Salsa Romesco, Pardals i Bars Curiosos. Arriba el món dels gats. No t'esperàveu aquesta, eh? Gats al Camins, vitamina Olma al Camins, i com ens agrada. Aquestes són les cosetes que us hem preparat, direu, tot el dia per fer això? Doncs sí, però és que ens ho prenem amb calma, eh? O sigui, no estem tot el dia treballant, anem a fer cafès, xerrem, riem, sense pressions. Si busques l'alternativa de l'alternativa, des d'ara i fins les 9, és divendres, i la setmana la rematem de cap, o una xilena molt a més, la rematem de xilena, la banda de Camins.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Senyor Jordi Sardà, bona vesprada, guten Tag.
Guten Tag.
Senyor Toni Picó, bona tarda.
Bona tarda.
Ja m'adapto a tothom, ja. O sigui, el guten Tag, el bona tarda, aquí a la carta, la salutació a la carta. Senyor, divendres, ràdio, tertúlia, debat, opinió, totum. Vinga, totum revolutum.
Camins.
A veure, jo és que estic obsessionat amb aquest tema. A veure què n'opineu vosaltres. Twitter Catalunya ha viscut en les darreres hores, ho dèiem a l'informatiu una mica, el que es coneix com, i ahir vam tractar el tema amb experts, com una campanya de comportament fals coordinat al voltant del cas de Francesc de Dalmases, que va intimidar la subdirectora del Fax, sembla ser que ja molt demostrat, de TV3, i resulta que una usuària anomenada Joana Masdeu, que ara ja sap que és un perfil absolutament fals, va penjar un fil en què explicava que discussions pujades de tons de periodistes polítics n'hi havia hagut sempre, tota la vida, i que el cas de Francesc de Dalmases al Fax, doncs, era un de tants. Després d'això es va saber, doncs, que va ser un diputat, una persona propera a Laura Borràs, qui va crear aquest compte, com a mínim, amb el seu número de telèfon per certificar-lo, per poder comptar-lo. Ell ho ha negat, ell ha dit que no, que vés a saber què va passar aquí, però evidentment diferents mitjans ho han corroborat de manera completament efectiva, i ell, tot i que no ha fet declaracions públiques, doncs ho nega. Ahir jo em preguntava aquí com es pot ser tan cutre? Perquè és que a mi em sembla tot d'un nivell de cutrerío realment fort. Perquè sí que és cert que hi ha empreses que es dediquen a fer, bueno, bots, trolls, perfils falsos a les xarxes socials per intentar crear una certa tendència, i que no tot sigui d'un color o un altre, no? Per crear una tendència d'opinió i que els hashtags pugen, baixen, no sé què tal. Vale, doncs això si es fa de manera orquestrada, com va fer, per exemple, Josep Maria Bartomeu, també el van pillar, no?, atacant certs jugadors del Barça i defensant-se ell davant altres Bueno, és una cosa, allà apareixien 3.000, 4.000 perfils. Però clar, t'inventes un perfil de Twitter que diu que és una periodista del Parlament. Clar, al Parlament jo no sé quants periodistes n'hi ha. Pol Marçà deia aquesta setmana com a molt 50, rotatius, 15 de fixes. És com si algú digués que és periodista de Radio Estel, si aquí ens coneixem tots. O sigui, de seguida sabríem que no és. A mi em té flipat, no sé què n'opineu. Per començar, va, Jordi, si vols.
Bueno, hi ha diverses coses a dir. Una d'elles, començaria pel final, és quins personatges tenim, de quins personatges estem
parlant. Mortadelo i Filemón.
Bueno, Mortadelo i Filemón. S'ha parlat molt de la Laura Borràs i què va passar amb la seva plaça a la Universitat de... Bueno, quan es volia... Quan optava per tenir una plaça de feina a la universitat, crec que és de Barcelona, la Pompeu Fabra, no recordo exactament, no voldria mentir.
Sí.
Un de les persones que era allà, un dels examinadors, s'ha hagut de retractar perquè la Laura Borràs judicialment li ha demanat, però va explicar la història de qui és aquesta senyora. Aquesta senyora presumptament va portar la seva família amb pancartes i quan parlaven els altres examinadors es posaven a xisclar i insultar la gent. I això ho ha anat fent, bueno, veig que el Toni riu, ho ha anat fent altres vegades, també quan parlava en un acte d'Esquerra Republicana, que parlava aquella senyora que va estar tancada a la presó, no recordo el nom, sap greu, la expresidenta del Parlament.
La Forcadell.
La Carme Forcadell, disculpeu, no és expressament. Quan parlava de Forcadell es posava a riure i tocava el del costat i feia ja, 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 i anar fent cunyetes.
Bueno, això ho hem vist, sí.
En els atemptats de la Rambla també va portar els seus permeros perquè cridessin i xisclessin. Bueno, és a dir...
A l'homenatge.
A l'homenatge. Estem parlant d'un personatge de molt baixa estopa i molt, per mi, molt barri baix. Clar, tu estàs acostumat a vots, 3.000 contes creades, opinió, i aquí és tan cutre com que s'acusa, jo no sé si és veritat, el rei López Calvet, amb el seu propi telèfon, crear un conte i dir, sóc una periodista del Parlament.
El telèfon ha participat, això segur, perquè si no, no t'arriba el missatge de confirmació per crear el perfil.
Però tu l'has sentit el que he dit? Diu, quanta gent té el seu número de telèfon que acabi amb el número 13? Per què m'acusen a mi?
Home, no,
és molt patètic.
Toni.
Jo és que ho qualificava, mentre ho explicaves, que ho qualificava igual que tu. És cutre.
És cutre.
És que no hi ha per on salvar-ho. A més, o sigui, en aquest sentit, si això és la nova política que volem a Catalunya, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
És per preocupar-se.
A més, fixeu-vos, o sigui, perquè tinc entès, no?, aquest perfil de Twitter tirava en contra dels companys del partit. De...
Sí.
I dius, a veure...
Home, perquè és un partit que ja sabem que està dividit.
Sí, però ara, escolta'm, per això existeixen els òrgans interns per poder debatre les coses i que tothom expliqui el que vulgui explicar. O sigui, que hagis d'utilitzar perfils falsos a Twitter per poder criticar dins la gent del teu partit, a mi em sembla ja...
No per
o sigui, creure't la democràcia fins al màxim, no?
Bueno.
A veure, el tema de Twitter és un tema preocupant. En molts aspectes. Però quan barreges Twitter i política, llavors
bueno,
ja
doncs,
és...
Toni, doncs, Toni, estem tenim males notícies perquè saps que la política actual es fa a Twitter.
Perdona, en el moment que la política es va començar a fer amb 140 caràcters, vam tenir un problema greu.
Ara són una mica més, però el problema és igual.
I en el moment en què hi havia personat, tu pots crear un compte que sigui el Gatito Feroz. Sí. I el Gatito Feroz té 140.000 vots a darrere... i comencen a retuitejar i, o què sé, la luna en un cova, i els perfils haurien de ser autentificats. S'hauria de saber qui hi ha darrere, perquè tu poses una fotografia...
A veure, tu saps qui hi ha darrere? Perquè aquell número de telèfon està registrat a una companyia i amb un DNI.
En aquest cas sí, però moltes persones que fan retuits, o sigui, que creen opinió i que fan retuits, què va passar amb el Rufián? Què va passar amb el... Perquè no s'està dient avui. Va ser ridícul al Parlament de Catalunya, ell fa una intervenció, se la penja a Twitter... i es contesta a sota, bravo, necesitamos políticos como tú.
I era ell mateix.
Que s'havia equivocat al no posar el seu perfil fals.
Ah, perquè no havia canviat el compte.
I llavors s'havia despistat. Li van dir, escolta, aquest perfil que tot el dia t'està donant la cova, te l'has deixat d'apretar. Ai, i el vas borrar.
És que, a veure, jo no sé si riure o plorar, perquè realment... És còmic, és un còmic de Mortadelo i Filemón, és 13 Rue del Percebe, és el que vulguis. És aquesta... Però, per l'altra banda, dic... Bueno, estem
més que còmic, eh?
És tragicòmic.
Exacte.
Tragicòmic, molt bé, bon apunt. Però, clar, és que si aquest és el nivell de les persones que han de decidir mesures que ens ajuden, decisions polítiques, pactes, pressupostos...
Un apunt, és que estem parlant de persones que han fet la política no només de 140 caràcters, sinó que deien, ho tenim a tocar. El món ens mira. Jugada mestra. Sí, Puigdemont, líder mundial, i Espanya a Turquia i està acabada. És que tot això fa molta gràcia, però és la degradació de la degradació de la degradació. A mi el que em preocupa no són tant ells, sinó que hi hagi 2 milions de persones al voltant que aplaudeixin aquests comportaments.
Bueno, aplaudir no ho sé.
O que tolerin.
Jo no crec que, exactament, no crec que puguin aplaudir una cosa tan... Bé, és que es defineix per si mateix. Sí que és cert que hi ha una política de bufanda, no? Que facin el que facin. No, i no parlo en aquest cas de Junts, que és una mica tragicòmic, com esteu dient. Parlo de qualsevol.
Sí, però
a veure, Toni, tu no creus que hi ha una quota que cadascú faci el que faci manté?
A veure, sí, i no tinc res a dir al respecte, m'entens? Cadascú vota el que creu que ha de votar.
Evidentment.
I ho respecto plenament. Però és que en aquest sentit, la política a Catalunya, per part d'alguns, i de bastants durant bastant temps, ha estat això. O sigui, l'utilització absoluta dels sentiments, manipulació brutal, sense aportar res al debat polític i a la governabilitat, que vol dir la gestió de lo públic. No? Això és el que jo em queixo. Jo fa 3 setmanes que vaig venir, no? I vam estar comentant la sortida de govern de Junts, no? A la Generalitat.
Gran programa.
Bueno, clar, doncs això és la continuació. I jo estic convençut que continuarem veient com Junts va degradant-se. No? I en aquell moment dèiem, és el final del processisme.
És el final del processisme.
Doncs estem veient com tot això va degenerant encara més. I van sortint coses cada vegada pitjors. I en sortiran més, estic convençut, perquè Junts no ha sabut gestionar el que és un partit polític.
Bueno, també vam estar dient l'últim dia, per acabar l'apunt, que no es parlen amb ningú del Parlament. Però és que ara ja no es parlen ni entre ells mateixos. No tenen cap aritmètica parlamentària possible, fins al punt que es creen, el que tu has dit, perfils falsos per insultar-se entre ells. I això ja no és el Camarote de los Hermanos Marx, és una pel·lícula sopa de ganso de los Hermanos Marx.
A mi, permeteu-me un apunt i passem a un altre tema que lliga perfectament amb el que estem comentant fins ara. I és que em fascina també, bueno, em fascina més o menys, em fascina també que al Parlament o al Congrés dels Diputats la gent faci aplaudiments i coregi i faci cors a les intervencions del seu propi partit. És que em sembla com de festa de pàrvuls, una cosa... En fi, ja està, comentari.
Sí, això és cert.
És infantil, per mi és infantil.
Això és cert i es fa bastant.
És infantil. Bé, no podem fer... No hi ha aritmètica en aquest cas. I tenim a Salvador Illa, recordem, la formació amb més vots en les darreres eleccions, el PSC, reunit aquesta tarda amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Reunió cordial, segons ha informat, hora i mitja... bueno, aquí s'han parlat de diversos temes, però bé, ja sabem que Salvador Illa té la mà estesa també amb les seves condicions, evidentment, o amb les seves coses, per facilitar uns nous pressupostos. De moment Pere Aragonès no estén la mà.
És que el problema el té el Pere Aragonès ara, com desmunta tot el relat de que Catalunya estava construint una república, que ho teníem a tocar, que érem un país independent. Ara com agafes i dius, mireu, tot això, aquests 10 anys perduts són mentida, us hem enganyat tot el que us hem estat dient, hem cremat tots els ponts possibles i ara tornem a la política real. Clar, el problema que tenen és que la gent se'ls enfadi. L'electorat, el militant, no tenen capacitat per poder-ho explicar. Jo estic segur que el Pere Aragonès, si trobés una fórmula perfecta, o el mago de la làmpara, el genio de la làmpara, li diria, uno de los 3 deseos seria solucionar este pollo, però ja. Estic absolutament convençut.
Necessitem pressupostos o no necessitem pressupostos a Catalunya? Jo penso que sí que necessitem de pressupostos. Home. Segon, si necessitem pressupostos, Esquerra Republicana... O sigui, em sembla molt difícil explicar que Junts per Catalunya no ajudi a tenir pressupostos. Però tan difícil em sembla com que Esquerra Republicana no intenti arribar a un acord amb el PSC per tenir pressupostos. Sí, és cert. És complexa, més tenint en compte que teníem els pressupostos també a Madrid. Recordo que Esquerra Republicana no va presentar l'esmena a la totalitat als pressupostos a Madrid i, per tant, ha permès que continuï endavant la tramitació. No que s'aprovin, sinó la tramitació de per ara. Però tan irresponsable és per part de Junts no intentar tenir uns pressupostos, com tan irresponsable pot ser, en el seu cas, per part d'Esquerra Republicana, el govern de la Generalitat, no intentar pactar uns pressupostos amb qui pot pactar-los. I en aquest cas pot ser els comuns i pot ser el PSC.
Bueno, avui ha fet i ha tirat també un ganxo cap a la CUP. Crec que la Mireia Boya ha sigut nomenada directora general de canvi climàtic, si no recordo malament. Sí. És a dir, l'exportaveu, l'excap de la CUP, ha sigut fitxada pel govern del Pere Aragonès com a alt càrrec.
A mi em sembla interessant, eh? Vull dir, escolta, tenim un govern, tenim un conseller que havia sigut del PSC, que havia estat del PSC.
Bueno, és que ara tenim un puzzle...
Un conseller que havia estat de Convergència i de Junts i del PDeCAT.
I això és positiu, per tu, Toni, és positiu.
Sí, a veure, jo crec que aquesta envolvent que està intentant fer l'Esquerra Republicana, el president de la Generalitat, en aquest cas, de sumar a moltes sensibilitats polítiques per tirar endavant un govern, en aquests moments em sembla important.
Si ho fa bé, és èxit assegurat. Si no ho pot acompanyar bé, pot ser una olla de grills, perquè què fas amb un convergent, amb un del PSC i amb una de la CUP, que va sortir rebotada de la CUP perquè deia que li feien setges, que l'estaven assetjant. Vull dir, també això...
Però té una oportunitat i em sembla força positiu.
Ah, i una consellera de Podemos.
Exacte.
Bueno, hem d'anar a la publicitat. No, és que tinc una ho dic, eh? Hem d'anar a la publicitat i de seguida anem i continuem amb més temes, però, clar, dieu, bueno, és positiu, però és un segon plat tot, no? És un segon plat.
Són segons plats, són tots segons els que han plats. Fitxat.
És a dir, està molt bé la meva nòvia, però hi havia una que m'agradava més.
No, no, són els perdedors de tots aquests partits.
No està mal, és resultona, però hi havia una que estava molt bona.
Però són personatges que tenen darrere gran cultura política i que poden ser capaços
tot el que vulguis, però
de gestionar bé.
L'anterior ballava els tangos que t'hi cagues. Publicitat.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0. Camins.
Ens interessa molt la teva oïda, Josep, perquè, clar, la deus tenir molt afinada, evidentment.
Vale.
La oïda. No.
Ja veus que no.
Amb Rafa Sanahuja.
Això és una...
Això és què? És què?
Això no sé què és. Poseu un xulet raro.
Un xulet raro.
I altres persones que expliquen coses.
A l'estudi passen coses, 4 minuts i mig que passen de 2:15. A la porta de la ràdio passen coses. Tenim a Olma Giró, a Mercè Raga, que no sé què fa aquí, però aquí està a la ràdio, a Esther, que estan de xarreta, i aquí també estem fent la xerrada, molt interessant, com sempre, amb Jordi Cerdà, el Poli Malo, i Toni Picó, la elegància. Cadascú és el que té, Jordi.
Jo no és el Poli Bueno, ara jo és l'elegància.
Jo soc... Bueno, tu ets Poli Malo i ell és elegància. Iván González és pelazo i anem fent. Escolteu, hi ha una moda que s'està estenent, com a mínim se li està donant molta volada mediàtica i vull conèixer la vostra opinió, i és que Ho hem vist en altres museus, però en aquest cas la darrera acció de protesta, digueu-li com vulgueu, la noia de la Perla de Vermeer atacada per activistes climàtics en un museu de la Haia. Han estat dos activistes que s'hi han enganxat amb cola i han intentat vessar salsa de tomàquet en una nova acció per denunciar la crisi climàtica. Totes aquestes accions, en principi, estan fetes per ecologistes i persones que tenen aquesta mirada i aquesta sensibilitat cap a la problemàtica del clima i el canvi climàtic. Cada dia tenim un nou atac a una obra d'art com a senyal de protesta. Té algun sentit per vosaltres?
Té un sentit de psiquiàtric, des del meu punt de vista. I em sap greu perquè ho parlo molt seriosament.
Esto me lo dices luego, Paula.
Esto luego... Jo vull ser molt seriós amb aquest tema. Ja ets... Tenim un 25% de persones amb risc de pobresa a Catalunya. Tenim a la Índia 800 milions de persones que tenen problemes per poder tenir aigua de boca. L'Àfrica, una sequera brutal, fa falta fer pous. I tenim una sèrie de persones que se'n van a països del nord d'Europa, agafen, s'enganxen amb salsa de tomàquet o amb el que sigui, al cap contra una obra d'art en un museu i diuen «soc un activista climàtic». Jo el que crec, i ho dic de veritat, aquestes persones el que necessiten és un psiquiatre. Així de clar, un psicòleg, un psiquiatre, i estar ben medicats. Perquè és una vergonya. En tot cas, les persones aquestes que s'han enganxat, com a mínim, el mínim que els hi faria és deixar-los enganxats. Ni lavabos, ni després anar a fer servir la senyora de la neteja que els tregui amb una espàtula. No, allà enganxadets. Que siguin responsables i coherents amb les seves accions.
I paguin els danys que produeixen.
Completament. Bueno, ara estàvem parlant abans fora d'antena.
Perdó?
Els nois...
Estem parlant del que estem parlant? Estem parlant de quadros? Sí, sí. D'obres.
I podeu opinar.
És respectable per part de tothom que pugui manifestar les seves opinions, el que vulguin. Tenim un problema amb el canvi climàtic? Tenim un problema... Escolta'm, perdona, Jordi...
No és antropocèntric. Jordi. Recomano a tothom que faci classes
Jordi,
de paleoclimàtica.
Jordi, què portes avui?
Maria Curta, ja ho dic jo.
He dit que no és antropocèntric. És a dir, el canvi climàtic ha succeït tota la vida. Tots els segles.
A 28 d'octubre.
Mira, jo en aquest cas, desconec, que no sóc cap expert. El que sí que sé és que estic passant una calda des de fa 6 mesos.
Si visquessis al segle XII, passaries més calor perquè era l'òptim climàtic medieval i no hi havia ningú que s'enganxava el cabell contra les parets del castell per dir que hi havia un canvi climàtic. I això és així.
Perquè li tallaven el cap directament.
Hi ha molta tonteria avui en dia. Si voleu fer el tall, també hi ha molta tonteria.
Jo de vegades penso, com és que gent com Jordi Cerdà... i Toni Picó, persones amb seny, persones amb capacitat de reflexió, volen venir a un programa boig com aquest a dir coses. I clar, després veig com s'ho passen aquí.
Perquè ens estalviem el psiquiatre i els psicotròpics.
Després veig, i enganxar-nos al cap a les obres d'art.
El somriure i com... És que vibres, Toni, a la butaca aquesta de Radio Estel, vibres. Vinga, va, alguna altra opinió, Toni, una mica
sí,
més?
Sí, no, em sembla, ja et dic, és totalment respectable que tothom manifesti les seves opinions. Jordi, ho és.
Això no són opinions.
Però ell està dient que respectable, Jordi. Però hi ha un però, no?
Home, clar. El però és... Escolta'm, les obres d'art, deixa-les tranquil·les. Perquè, a més, a mi el que m'agradaria és que aquesta gent pagués la restauració. Perquè l'altre dia ho veia que... O sigui, enganxar-te el cabell o enganxar-te la mà o tirar-li no sé què, malgrat que hi hagi un vidre, té una possible afectació per l'obra d'art. I les obres d'art són universals i són per tots. Doncs, perdona, aquest senyor pot manifestar el que vulgui, però no faci això. I si ho fas... Reps.
Abans d'acabar, un comentari... Bueno, sabem que tenim aquí el... Si no vols afegir res més, Jordi...
Sí, volia afegir moltes coses. També com, per exemple, que el David de Miquel Àngel va anar una persona amb un martell fa uns anys i va començar a donar-li cops. I se'l va catalogar com una persona esquizoide paranoide. Vale? I se'l tracta. Avui en dia, aquests esquizoides paranoides, amb tots els meus respectes, agafen, ho fan el mateix i diuen «Ei, però sóc un activista pel canvi climàtic».
Fixeu-vos una cosa, O sigui, això no és cap novetat. Perquè a principis del segle XX, una dona va rajar a la Venus del mirall de Velázquez, a Londres.
Sí.
I ho feia pel feminisme, reclamant el feminisme. Uh-huh. Per tant, tampoc no és cap novetat.
Ara, però hi ha un efecte crida ara mateix. Perquè
absolutament. Jo, si fos museu, no sé què faria en aquests moments.
Bueno, patir, perquè no saps per on et sortiran.
Jo em pregunto, a l'entrada del museu no veuen que van amb salses de tomàquet?
Home, perquè ho porten tot molt ben amagat, que tontos tampoc són. Escolta una cosa, escolteu. Hem conegut aquesta setmana aquesta notícia per rematar la tertúlia. De seguida fem una pausa i rebem la Olma Giró com es mereix. Hem conegut els noms i els cognoms més comuns a Catalunya. No ho diré... Ja, mira, Toni, orgullosíssim, perquè el nom més posat, nom de pila, en el cas dels homes, és Antonio, i el cognom García, encapçalant en el rànquing que va publicar l'Indescat. Antonio, Toni, el nom més posat. Jordi, el tercer nom més posat. No sou gaire originals, tampoc. No. O sigui, esteu molt repetits. I Maria, en el cas dels noms femenins. El nom més posat és Maria, en aquest cas. Us agraden els noms moderns com Iu, Jan, Ot, Genèlia...
Però tu què us cal?
Chloe, Ot, Arlet, Otger...
Ot i Iu no
Olma,
són...
No Olma, són, us agrada?
Són moderns. Agrada,
són moderns.
Són noms medievals.
Iu, per exemple.
Olma és medieval?
No. Olma no ho sé si és medieval.
Ot, sí.
Però Ot, sí.
Iu, també.
Olma és medieval, dius, afirmes rotundament, Jordi.
Olma no ho sé.
Estàs però dient que Olma és medieval, Jordi?
Que és medievalista, potser, però que sigui medieval, no ho sé.
Jordi Cerdà afirmant, hi ha polèmica, perquè està afirmant que Olma és medieval. I de seguida entrarà una Olma Giró que podrà rebatre'l en directe. Per tant, fem aquesta nova pausa, minut i mig no arriba. Quan dura la pausa, Paula? Diguem als oients quan hem d'esperar. Uno y medio. Pues ja ho he dit bé, llavors. Minut i mig no arriba, tots tranquils. Publicitat i tornem.
Ràdio Estel. Un aplaudiment dedicat a tu i els qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. Aquí és on ara us explico el que ens fa únics a nosaltres.
Vinga.
Veritablement els únics de Barcelona i a tota Catalunya. Nosaltres no només fem pollastre a l'as. Nosaltres hem agafat la tradició que va començar el meu avi i li hem donat una volta. I què fem?
El magazín de la vesprada.
Pollastre, xai, porc i carbassa a l'as.
A Ràdio Estel.
Ja tornem a ser aquí. Mireu, hi ha gent dolça en aquesta vida, hi ha gent maca, hi ha gent que tens ganes de veure, amb qui compartir espai i temps, hi ha gent amb talent, amb sensibilitat, amb un punt de bogeria també, gent que mola, gent que vull tenir relativament a prop, gent com Olma Giró. Olma Giró, bona vesprada.
Molt bona vesprada, Rafa, estic dolguda. Tu creus que t'has hagut d'escriure això per dir el que penses en mi? No. No em sembla bé. No em sembla bé. Sembla que hagis buscat per internet.
Olma,
coses bonites.
Olma, ¿te gusta la ràdio? ¿Te gustaba?
A veure, Rafa, primer de tot, petit incís, no és medieval el meu nom.
És que Jordi, jo li estava dient, no és medieval, però ell ha insistit.
No.
Jo em refermo que sí.
Jordi, no, és que ma mare, que ens està escoltant, ja veuràs, d'aquí poc rebo un WhatsApp. Ve del poble, del Quiro...
Com es diu ta mare?
Mireia.
Mireia.
Aquest sí que és medieval,
tranquil·la,
si vols.
Tranquil·la, Jordi.
És provençal.
Mireia, des d'aquí una salutació, enhorabona per la filla que tens, i tranquil·la, que Jordi diu coses que...
A veure, Rafa, hem dit que vindríem a parlar sobre gats, no, avui?
Bueno, jo et vaig dir, hi ha un gat que m'ha cridat l'atenció i podríem parlar de gats.
Tu vols parlar de gats? No miris.
Jo vull parlar de gats, però veig un guió del revés. se m'està amagant coses. Per tant, ja no sé què passarà en aquest
crec
estudi.
Crec que t'has posat nerviós.
No.
Saps què passa? Que tu ets el rei de les sorpreses, però crec que no estàs acostumat a que te'n facin a tu. I ha arribat el dia.
Perdona. Mira, la gent s'està animant, Toni Picó, dient vamos a por él, corta de la cabeza.
Home, tu creus que t'has de passar tot el dia fent sorpreses a la gent, posar-te nas de pallasso per posar nerviosos als presentadors i aquí ningú se'n pot fer res? Doncs no, mira, deixa'm dir-te que no. Aquí viene. Avui, 28 d'octubre, ja ho diem bé.
El ritmo radiofónico personalizado.
Avui, 28 d'octubre, vinc a posar punt i final a la santa història de les torrijas, que en podríem dir
amigo.
Les torradetes de Santa Teresa, sí. Perquè, estimat Rafa, porta, correcte. Aquí pels que no sé si heu anat seguint camins, pels que ens esteu escoltant i no l'heu seguit, el presentador porta un mes parlant amb la història de les torrijas. Jo el que crec és que has trobat com una escletxa en el món radiofònic de parlar de les torrijas i utilitzes qualsevol excusa per parlar-ne. Però és que més que torrijas, de coses gastronòmiques, perquè aquest programa... Deixa'm dir-te que crec que s'està convertint en un espai gastronòmic. No.
Sí.
Classes de periodisme al viceversa.
Però con la letra con sangrenta. Sí. Tens raó.
Sí, clar, jo ja ho sé que tinc raó. Si no, no t'ho diria, Rafa. Vale. Però és que aquí diu Torrijas, de què més parles?
Bueno, de croquetes, de morro...
De pijames, també has parlat.
És el dia del pijama? Ha arribat el dia del pijama?
No ha arribat el dia del pijama. Em sap molt de greu dir-t'ho.
Llàstima.
Avui, de fet, ha obert el programa parlant de morros.
És cosa de la Casellas, eh? Lo del
sí. Pijama. No, és cosa teva que treus qualsevol tema gastronòmic amb qualsevol excusa. I això que t'estic dient, hi ha un presentador que sé que li tens molta estima, la veu dels matins, que pensa el mateix i que t'ha volgut enviar un missatge i que ara l'escoltarem. Pol Marçà.
A veure, Rafa, jo crec que hi ha tanta torrija amunt, torrija avall, hem de començar a acceptar la realitat. És a dir, la meva proposta és que jo crec que camins ja s'ha de deixar de dir camins, acceptar la realitat. Sou un programa de cuina, jo li posaria, no ho sé, és a dir, estrenem nova etapa a Fogons, per exemple, a Radio Estel o alguna cosa així. I ja t'ho vaig dir, obre micro, que truquin els oients i que expliquin quina és la seva torradeta de Santa Teresa preferida. Torrija, àlies, a partir d'avui pot ser torradeta de Santa Teresa. I que la gent faci les seves propostes. Hem d'acceptar la realitat. Rafa Sanauja, de camins a Fogons. La meva proposta, ja us ho dic, torrija de vermut amb sucre. Endavant, boníssima.
Què?
Bueno, em sembla interessant. A mi m'agrada més, dic una cosa, m'agrada més Fogons que Camins, com a nom de programa.
El 28 d'octubre crec que estàs a temps de canviar el
demà,
nom.
Demà, el dilluns, li diré a TH. Jo crec que ho acceptarà bé. Jo crec que li agrada.
Fogons, jo crec Fogons. Que s'escau.
Escolta, molt bé el Pol. Home, aquestes
Pol.
Propostes... Bueno,
sempre és brillant.
Pol és un tio que... Val la pena.
Val la pena en molts sentits. Jo, com a periodista, que... Bueno, faig el que puc. He portat el meu petit reportatge d'investigació perquè jo crec que aquí tothom té molts dubtes de com va començar la història de les torrijas a Camins o Fogons. I deixa'm de mirar-me el guió, poses nerviosa.
Se'n va la mirada.
I he fet el meu petit reportatge d'investigació i jo crec, auguro...
Sense sortir del sofà.
Que tot... Escolta, aquí, a dalt, a la cadira de dalt, al pistès.
On estàs tu, al racó aquell?
Va, sí, al raconet. Tot va començar amb la Carla Buigas, que no sé molt bé per què, però un dia va deixar anar que ella no havia provat les torrijas. Llavors, un dels tertulians, si no m'equivoco, l'Ivan
González, sí.
Ben bé. Clar, va dir que no podia ser, que un horror. I llavors, en Rafa hi va voler posar solució. Aquí escoltem el moment zero, moment clau de les torrijas a Fogons.
No he menjat mai torrijas.
Llavors, el nostre presentador, estimat, va recórrer aquest barri, quilòmetre zero, i va portar unes torrijas en directe perquè la Carla les provés per primera vegada i aquesta va ser la seva reacció.
Està bona. Que por, és la primera torrija que em menjo a la vida.
Llavors, clar, tot això va obrir un meló que ha donat una de bola.
Desbordat.
I de la Carla van passar a la veu de política d'aquesta casa, que, clar, evidentment, volia torrijas, perquè ara qui entra en aquest... Aquí, o sigui, a partir de les 8 del vespre, qui entra a l'estudi 1 vol torrijas. T'ho dic que
aquesta dolçor que m'ha vingut ara així de cop un divendres al vespre és perquè em va regalar la torrija i encara madura, no? Com aquesta dolçor. Crec que a mi com has trobat.
Ens hem tornat el programa torrijero de la casa, però ja vam dir que s'acabava la broma, eh?
Mentira. Però no sabem per què. Jo crec que aquí és el teu moment de justificar-te, Rafa. Clar, tu li fas provar torrijes a la Carla. A la Judit li fas provar les torrijes.
També. Al Pere Juventí també li van portar.
Val. Doncs llavors passa una cosa, que entra aquí una altra presentadora, en aquest cas és la veu dels carrers, i què passa? Entra en aquest estudi esperant que provarà torrijes. I no té torrijes. Pobra Sílvia.
No tenim torrijes, eh, Sílvia?
Vaja. Això, quina pena.
Ahir ja vas dir que se n'havien acabat.
Què?
Li van fer una altra cosa, li van fer el regal de la risa.
Del nas de pallasso, no?
Del nas de pallasso.
Sí, bé.
No teníem aquell dia.
Passant aquest petit repàs, això va acabar a la veu dels matins, amb Pol Marçà, que no sabem com, en Pol també ha trobat una escletxa amb el menjar, perquè li encanta parlar de croquetes, que es troben al cistell de la compra. De fet, fa informes sobre tots els productes que es troben al cistell de la compra, i en Pol, literalment, està a tope amb les torrijas.
A tope.
Però escolta, tu saps que en aquest programa hem fet un estàndard que són les torrijes.
Em consta.
Et consta? Tu
sí.
Torrijes, com valores?
A tope. Torrijes a tope.
Però aquí, com tu ets un...
Sempre.
Com tu ets el...
Tinc un problema, no m'agrada la llet. Això ho hem comentat alguna vegada?
No t'agrada la llet?
No m'agrada
la... Hem preparat un tribut, però especial...
Jo no volia beixamel, volia torrijes.
A veure, ara em valoraràs.
Ah,
sembla,
val.
Vale? Continuar
sobre no, tu. No hi ha torrijes?
Perquè, no, a tu t'hem portat croquetes i
moro. Claro. Bueno, el pròxim dia podeu posar torrijas, si vol.
És que, o sigui, li van portar croquetes i morro i encara em deia, bueno, hi falten torrijas.
És que faltaven torrijas. Però, què passa? O sigui, vosaltres heu provat torrijas, no? Ara imagineu que em dieu que no.
Sí, jo no. Santa Teresa. Tu no?
Oh. Com que
no? Jo no, però he de dir una cosa. Jo no vull torrijas, jo vull el pollastre al cava.
I dale, que hem d'anar allà.
És que se'ns està anant de les mans molt, això, Ferran. Sí, és que un dia ens demanaran un sopar al... És veritat.
Com que no vols torrija?
No, a mi no em porteu una torrija. Jo vull el pollastre al cava. Així de clar.
No, amb cava.
Amb cava. Amb cava o al cava?
No, si tenies...
Amb cava.
Amb.
Jo vull
les dues.
No, torrija. Xai o pollastre amb cava?
El de postre, les torrijas.
Mira.
Jo li portaria un pollastre Kentucky i un cava d'aquests iranís que no valen per res i ja està, que calli.
Un cava iraní.
Iraní.
Per dir alguna cosa... Home, hi ha tradició, a l'Iran, ho sé.
De cava iraní.
Hi ha tradició del qual?
Tu espera, que ara crec que estem tancant l'etapa de les torrijes i obrem la del cava iraní. La propera tens cava iraní.
Si troba cava iraní, el podem portar al Riquet.
Efectivament, escolta, Ferran, efectivament estem fent una transició cap a fogons. És que s'està convertint en fogons.
Bé, va, tornant a les torrijes. En Pol, no sé si heu escoltat, no li agrada la llet. Llavors, la recepta original és amb llet. No vull que em tireu a sobre, ni farem cas amb Pol. I m'ha explicat la seva recepta de torrijes per persones... Sí, és que en Pol també li encanten els fogons, que no li agrada la llet. Val? I ara escoltarem la recepta que ens ha explicat en Pol Marçà i a veure què.
Val, a veure, jo ja sé que sona estrany això de fer una torrija de vermut, però tota la vida els nens de Catalunya, abans que fóssim tan primmirats, havien berenat o esmorzat pa amb vi i sucre, doncs això seria una versió d'orradeta de Santa Teresa, pa amb vi i sucre. Ja vaig dir-te que a mi la llet m'agrada normal, les torradetes estàndard em semblen bones, però si tenen massa llet no. Per tant, proveu torradetes amb vermut. Són lleugeres, són divertides i boníssimes, Rafa Sanau i jo.
Jo prenc nota, però em pregunto en veu alta. Pol ha enregistrat aquests àudios al vàter de casa seva? mentre les torrijas tenien un efecte secundari?
No, perquè... no. En Pol s'ho ha currat, perquè me'ls anava a passar al carrer i ha dit que no. Però bé, no em dilatis. Dels creadors de les torradetes de Santa Teresa a l'estil de Pol Marçà, arriba una servidora que no havia provat mai torrijas, no les he provat
tampoc
mai. No havia cuinat mai, perquè els fogons no són el meu.
No
i t'he de dir
no teniu món.
Que Camins m'ha fet... Prova no, perquè encara no les he provat, però cuina per primera vegada les torradetes de Santa Teresa a la recepta a l'estil de Pol Marçà i ara Pere Juventí les entrarà a l'estudi.
Què dius?
Espectacular! Espectacular!
Jordi, la teva oportunitat!
Vinga, va!
Un aplaudiment per tots vosaltres, especialment per l'Olma Giró, que ens ha portat aquestes torrijes amb vermut. Recepta del Pol Marçà, o Pol Marçà, que no li agrada la llet, però fa aquestes coses.
A veure, jo us he d'avisar, no les he tastat. No les he tastat perquè a mi no m'entraven pels ulls, perdona, i volia que la primera vegada fos en directe.
Però perdona, Olma, això que té per sobre, exactament?
És que això un pol, formatge... jo crec que havia tirat la cadena i no s'han recordat d'enviar-ho, però m'ha dit, out of context, que s'havia de posar taronja per sobre, perquè de la mateixa manera que quan et serveixen vermut i posen una rodanxa de taronja, amigo, doncs hi quedaria molt bé. Què ha passat? Que l'Olma, com que no utilitza fogons, no tenia ratllador. Llavors, la pela, bé, visiblement, és com d'un pastís. Però sí, això són, no les he tastat mai, no sé si heu tastat torrijas amb vermut.
Pues les tastarem ara mateix.
Fem els honors.
Escolta una cosa, jo vull, enhorabona, perquè tenen molt bona pinta, ara les tastarem, però vull fer una... No estic mentint, Paula. Una cosa, és la veu de Paula Moreno que s'ha registrat abans, és ella que parla. Escolta, una cosa que vull destacar, el plat... dels anys 80 d'Olma Giró.
Que no, que estava aquí a la ràdio.
Doncs llavors, el plat en el que menja Ignasi Miranda dels anys 80. Atenció. És aquest, amics i amigues. Amics i amigues. Amics i amigues. Aquests són aquests plats. Bueno, procedeixo.
Espera, abans de començar us vull alertar d'una cosa. Ara, si us plau, Paula, sí que et faig anar malament, però és que una de les tietes que està en aquesta casa ens ha portat un consell que crec que abans de menjar n'hem de ser conscients, tall número 8, perquè hem de ser conscients del que anem a fer.
Però se'n porta molt d'oli i és un... pel colesterol és el millor que hi ha. La millor pastilla que hi ha és una torrija d'aquesta.
Vinga, va, fes els honors, Rafa.
Ja puc. Ara ja tinc permís, gràcies també a la tieta. Que sapigueu que ara mateix en Radio Estel, divendres, a les 8 de la vesprada, gairebé les 9, és un show. Olma Giró, Toni Picó, Jordi Sardà, a la recàmera, Ferran Capdevila, que s'ho està passant teta, etc. Paula Moreno, dient-me mentider. Mercè Raga, que es descollona de manera reiterada. I també el presentador i editor de La Caravana, que ara aixeca el puny en senyal de victòria, Joan Trias, amic i company. Doncs vinga, Maria José, immortalitza el momento. La recepta de... que és amb vermut, o sea, torrades de Santa Teresa, torrijas de tota la vida. Amb vermut, doncs, està passant, lo estamos contando. Això és molt radiofònic tot.
Expectació,
Ui, quina... És que em sento observat. Espera't una cosa. Anem. Ara faré un Pol Marçà.
Ai, nervis.
Boníssimes. Rafa Sanauja.
No mentegis, estan bones.
Sí.
No m'he passat de sucre.
Estan boníssimes.
És que quedava ben i tirat molt.
Tenen un punt que...
No van conya.
Escolta, tenen un punt... Que rulli, que rulli.
Tothom, que el tasti tothom.
Tenen un punt, Olma, t'ho diré. Tenen un punt que... A veure, jo no conduiria aquesta nit. Perquè has...
No estan bones. No estan gens bones.
T'has passat amb el vermut.
No, jo aquesta nit m'ha dit que em posés molt.
No conduiria, perquè igual si et para la Guàrdia Urbana...
Jo pensava que podrien estar pitjors,
No, a mi em recorda pa mullat que li tires al peix.
I això és mandarina?
No, és taronja. Però em posés una tela molt grossa.
Jo tinc el paladar molt fàcil perquè a mi em sembla que està bé. Està prou bé.
Una cosa. No m'agraden. N'hem fet moltes. Aquí teniu torrijas,
De qui serà la culpa de que no estiguin bones les torrijas de Pol? Del propi Pol o de la Olma, que no ha executat bé la seva recepta? No podia ser, Olma.
Tampoc, que m'ha dit, tu no hi ha les amb vermut. Com més vermut i més sucre?
Escolta, des d'aquí jo crec que perquè... aquest programa, això no s'ha d'aturar. Fogons tornarà la setmana que ve. I el repte és, Pol Marçà, si ens estàs escoltant o si recuperes això, t'ho fem arribar, si ho veus a les xarxes, has de portar les teves torrijes fetes a casa i un vídeo per demostrar que ho has fet tu amb un davantal, si és possible, que posi el millor presentador del món després de Basté. Perquè jo crec que és el punt. Olma Giró, mil gràcies. Espectacular secció, estic flipant. Toni Picó, mil gràcies, la elegància. Jordi Cerdà, ho lamento tot.
Però la tastada.
Recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 divendres de la segona temporada de Camins, amb un home que podria rebre perfectament Pere Aragonès amb la samarreta d'Oliver i Benji, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí i Balcells a la redacció, també amb el suport sempre de Sílvia Muñoz i la Caselles. Ens dona una segona vida la virtual Maria José Mendoza i la clau de tot plegat.
Paula Moreno, les vies de soy, el muntatge musical i els xupitos de Orujo. Ara, de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dilluns. Odio los lunes. Pels de directe, que acabeu de passar una bona nit. I nosaltres, que ho deixem aquí, però dilluns, si TEAC no fitxa Joel Díaz per ocupar també aquesta franja en els mitjans catalans, que és una mica... Què està passant? Cuideu-vos, cuideu-vos!